Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ahir va ser un dia d'infart, de nervis a l'estómac, de mossegar-se les ungles o de treure el fetge per la boca. A les 10 tots pensàvem que hi hauria sessió al Parlament per debatre el desbloqueig de la DUI i es votaria divendres. Per si mateix ja és difícil, però si una cosa fem bé els catalans és complicar-nos i molt la vida. Si a les 10 hi havia DUI, a les 12 hi havia eleccions i a les 5 de la tarda es traslladava aquesta decisió al Parlament. És a dir, que tot apunta que hi haurà DUI. En tot plegat, hi va haver un munt de reaccions molt crítiques amb el president Puigdemont, el govern, el PDeCAT, etc. I, possiblement, no sigui per menys. La convocatòria electoral suposava un gibrell d'aigua freda a les aspiracions de milers de persones que ja han decidit, no sé si del tot conscients, que prefereixen rebre garrotades de l'Estat, i les que vindran a partir d'ara pinten pitjor que les del dia 1, que no pas claudicar. Ara bé, quan Puigdemont va comparèixer per traslladar la decisió al Parlament, de nou, la xarxa es va omplir de retrets cap als que al matí havien criticat la suposada decisió. Com sempre passa, els llestos de la classe, els que diuen jo ja ho sabia, els que donen lliçons de paciència, pragmatisme o estratègia política, apareixen de sobte per retreure't manca de compromís o confiança. Doncs a tots aquests els dic que no és de rebut, que milions de persones porten anys manifestant-se, patint per les seves institucions, pels seus polítics, pels seus mitjans i pels seus líders, com perquè es flirtegi amb la idea d'engegar-ho tot en orris. No sé si la proposta de Puigdemont de convocar eleccions era sincera o era una molt bona i arriscada estratègia política, però no em sembla tan descabellat que la gent s'emprenyi després de tot davant les notícies d'ahir i, sobretot, tenint en compte que en això, de dir sí, però després no, al PDeCAT ja hi ha algun precedent que avala aquestes pors. Sense anar més lluny, l'únic conseller que va verbalitzar la seva disposició a anar a la presó per la independència si feia falta, ahir a la nit va dimitir davant la possibilitat que l'empresonin. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I Martí Seguer, el nostre home del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui un dia força assolellat i amb vent de tramuntana que farà alterar la mar i, precisament per això, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per vent moderat a l'Alt Empordà. Temperatures entre els 25 graus de màxima i els 11 de mínima i dissabte i diumenge dies amb predomini del sol però amb temperatures una mica més baixes.
Gràcies, Martí. Actualitzarem la previsió quan faltin minuts perquè siguin les 9. De moment, comencem el Supermatí d'avui divendres. I com sempre, just començar el programa, el que fem és resumir en forma de titulars les notícies que us explicarem detalladament d'aquí a uns minuts.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma que el projecte d'una macroplanta de residus al paratge dels ramals de Pere Tallada a Forallac és il·legal. L'empresa promotora havia recorregut la decisió de la Generalitat de no donar-los l'autorització. Sos Empordanet considera que el Tribunal li dona la raó perquè la planta no es pot fer en l'espai protegit.
La justícia tomba càrregues urbanístiques als propietaris de diversos terrenys de Calonja. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els dona la raó i anul·la aquestes contribucions. La sentència les considera excessives i remarca que han de ser càrregues en benefici general.
Els Mossos multen una portaveu de la plataforma d'afectats per les hipoteques per entorpir les tasques policials en un edifici ocupat de Sant Feliu. Marta Afuera, portaveu de PA Girona Salt, haurà de fer front a una multa de 601 euros per haver-se negat a identificar-se i posar traves als agents.
L'Ajuntament de Palamós donarà la llicència urbanística al projecte de construcció d'apartaments en un sector de la Pineda d'en Gori. El consistori ja ha rebut l'informe de la Generalitat, segons el qual el projecte s'integra correctament en el paisatge. Els promotors volen fer dos edificis que sumen prop de mig centenar d'habitatges.
Palafrugell ja té el seu primer espai destinat exclusivament a l'esbarjo dels gossos. Es tracta d'una parcel·la d'uns 1.000 metres al barri del Pivert que s'inaugurarà aquest dissabte al matí. S'hi podrà deixar els gossos deslligats, excepte els que siguin potencialment perillosos.
Bons resultats del programa del Consell Comarcal per la inserció laboral de majors de 30 anys. Està destinat a persones d'entre 30 i 60 anys. Segons l'àrea de promoció econòmica, totes les persones que han participat al programa 30 Plus ha trobat feina.
Platja d'Aro organitza la segona edició del concurs de fotografia contra la violència de gènere. Es poden presentar obres fins al 15 de novembre. Els premis es lliuraran durant les jornades al municipi contra la violència envers les dones i s'exposaran a la biblioteca fins a finals d'any.
I avui entrevistarem el pagès Artur García de Can Puigmacaia de Palamós, un dels productors que està ajudant a recuperar el fesol de l'ull ros, un producte típic de l'Empordà. Són les 8 del matí i 6 minuts. Entrem en matèria. L'excepcionalitat del moment ens porta avui a obrir el bloc informatiu amb l'actualitat de la política catalana. Després de la jornada d'ahir, tot apunta que avui serà el dia D. A les 12 s'aixecarà la sessió al Parlament i amb pràcticament tota probabilitat es declararà la independència de Catalunya, Pedro Ruiz.
A la renúncia a la convocatòria d'eleccions, a l'anunci del president de Junts pel Sí, Lluís Corominas, de continuar amb el compliment del mandat de l'1 d'octubre i la dimissió del conseller d'empresa Santi Vila, cal sumar que es va filtrar un correu que Junts pel Sí va enviar als més de 700 alcaldes de l'Associació de Municipis per la Independència, on els convidaven a anar avui al Parlament i se'ls recomana portar la vara. També l'Assemblea Nacional Catalana ha convocat a 2:15 del matí al Passeig Picasso el bloc independentista per fer el seguiment del que succeirà al Parlament. Sobre com es durà a terme la declaració, encara es desconeix si aquesta es llegirà o es votarà. De fet, algunes fonts indiquen que es podria votar de manera secreta per tal d'evitar problemes jurídics als diputats.
I aquesta sessió d'avui serà seguida de prop al Baix Empordà. A Palafrugell posaran una pantalla gegant a la plaça Nova a partir de les 5 de la tarda. Amanda, en el debat sobre el procés, també tenia ressò als plens de Calonge i de Sant Feliu, David Parreño.
A Sant Feliu s'han aprovat dues mocions en contra del 155, que s'hauria d'aplicar avui. S'ha aprovat un text consensuat per aconseguir el suport del PSC i una altra moció, que és la proposada per l'AMI i l'Associació Catalana de Municipis. La defensava la portaveu del PDeCAT, Dolors Ligero.
38 anys després de recuperar l'autonomia catalana amb l'aprovació de l'Estatut, després de les llargues dècades de la dictadura franquista, ara són tres partits polítics en el marc democràtic els que volen tornar a sotmetre a Catalunya a aquesta situació d'anul·lació política. L'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola liquida de facto l'autonomia catalana a través d'un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l'Estat espanyol.
El ple de Sant Feliu s'ha acabat convertint en un debat general sobre el procés. Escoltem Josep Malcí Muñoz, que és el portaveu del PSC.
Que l'1 de Matrix, quan jo parlo d'això dels mons paral·lels, és que és realment així. I és lamentable, un país que viu en dos mons paral·lels. I després ens posem aquí, que si patapims i patapams, amb la democràcia, que és més democràtic i que és menys democràtic, i no sé què, i no sé quantos, i que... Algú s'ha mirat? Com a mínim, tots aquells que no van anar a votar, algú se'ls ha mirat? Algú es té en compte? Existeixen? No, aquests són del PSOE.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Calonge ha votat la moció en dues parts. La primera, que demana fer efectius els resultats del referèndum de l'1 d'octubre, que ha tingut 13 vots favorables. Els del PDeCAT, Demòcrates, Esquerra, Avancem i Compromís. Els vots contraris del PSC i l'abstenció, atenció, del PP. A la segona part de la moció, que estava en contra del 155, només ha rebut l'abstenció per part del regidor del Partit Popular. Els ajuntaments també han aprovat conjuntament la moció per exigir l'alliberament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
Gràcies, David. Són les 8 i 9. I ara fem una cronologia dels fets per situar-nos, perquè ahir es van produir canvis molt sobtats de guió en la política catalana, malgrat que al migdia s'esperava que el president, Carles Puigdemont, anunciés la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap del govern va comparèixer finalment a mitja tarda per renunciar a aquesta convocatòria, ja que li manquen garanties que s'aturarà el 155, que previsiblement aprovarà el Senat avui a les 10 del matí amb el suport del PP, Ciutadans i molt possiblement del PSOE, Pedro.
Quan el desencís semblava irremeiable perquè el president havia arribat a comunicar als diputats de Junts pel Sí que dissoldria la cambra i que Catalunya anava a eleccions, es produïa en sobtat gir quan Puigdemont anul·lava la seva compareixença prevista pel migdia i s'anunciava una per les 5 de la tarda, on va afirmar que no hi ha cap garantia que justifiqui la convocatòria d'eleccions. També, el líder del govern deixava la porta oberta a una declaració d'independència assegurant que correspon al Parlament procedir amb el que la majoria parlamentària determini en relació a les conseqüències del 155.
I a les 6 de la tarda es va celebrar un ple monogràfic al Parlament per fer un debat sobre les conseqüències de l'aplicació de l'article 155. Junts pel Sí anunciava a través del seu president, Lluís Corominas, que suggerirà avui al Parlament seguir amb el compliment del mandat de l'1 d'octubre.
En una intervenció inicial, Corominas obria la porta a la DUI i manifestava aquesta intenció, dient que la resposta a l'aplicació de l'article 155 serà continuar el mandat del poble de Catalunya fixat l'1 d'octubre. D'altra banda, Anna Gabriel, portaveu de la CUP, qualificava el 155 d'article de la set de venjança i d'humiliació contra tot un país i recalcava el suport dels anticapitalistes a la DUI. La líder de l'oposició, Inés Arrimadas, va retreure al president de la Generalitat que no convoqués comicis, que al seu parer era una solució digna democràtica i neta que s'ha deixat escapar. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, es va oferir acompanyar Puigdemont al Senat avui per tal de trobar una solució dialogada. El socialista també va instar la convocatòria d'eleccions. Lluís Rabell, president de Catalunya Sí que es Pot, també va apel·lar a eleccions i evitar la declaració unilateral d'independència. En aquesta ocasió també va parlar el secretari general de Podem, Albano Dante Fachín, que va recriminar al PSC, a Ciutadans i al Partit Popular el suport al 155. Fachín també va anunciar resistència al carrer quan les institucions catalanes estiguin controlades pel govern espanyol. El president del PP català, Xavier García Albiol, va exigir a Puigdemont anar a Madrid i que posi punt i final al procés sobiranista.
I una vegada va finalitzar la sessió del Parlament, el conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, va presentar la seva dimissió. És conegut que el ja exconseller discrepa amb la DUI i era partidari d'una convocatòria d'eleccions autonòmiques.
La seva renúncia és un símptoma força clar que el Parlament s'encamina avui cap a la declaració d'independència. Les reticències de Vila a la via unilateral el van portar a presentar la seva dimissió com a conseller al termini del ple del Parlament d'ahir. L'exalcalde de Figueres va escriure un tuit explicant-ho. Dimiteixo. Els meus intents de diàleg novament han fracassat. Espero haver estat útil fins l'últim minut al president Carles Puigdemont i als catalans.
Santi Vila, dèiem, l'únic conseller o l'únic polític que en un míting en favor del sí al referèndum s'havia mostrat disposat a anar a la presó si feia falta. Doncs, bé, Santi Vila, aquest és Santi Vila. 2:15 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Dani Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
I tornem a casa per explicar-vos que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat que el projecte d'instal·lar una macroplanta de residus al paratge dels ramals de Pere Tallada, a Forallac, és il·legal. La conclusió del Tribunal arriba després que l'empresa promotora Servitransfer SL recorregués la decisió de la Generalitat de no permetre que el projecte es dugui a terme.
L'entitat ecologista SOS Empordanet considera que la sentència dona la raó als seus arguments. Asseguraven que no es podia construir aquesta macroplanta de tractament de residus en aquest sòl no urbanitzable que és d'especial protecció. A més, criticaven que la planta es volia construir a prop del jaciment arqueològic dels Clots de Sant Julià. A part de tot això, critiquen que l'alcalde de Forallac, Josep Sala, va defensar el projecte i demanen que s'obri una investigació sobre per què es va mostrar sempre públicament favorable al projecte il·legal. Eduard de Ribot és l'advocat de SOS Empordanet.
Aquest ajuntament sempre ha tingut una posició de suport a l'empresa promotora d'aquesta planta de residus. Però en això, SOS Empordanet va obtenir i va aconseguir que en el procés d'avaluació ambiental i atesa la important dimensió de l'activitat que es projectava, que feia que la seva autorització final depengués de la Generalitat de Catalunya.
Efectivament, el 2013, el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat va denegar l'autorització ambiental del projecte. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs que va imposar l'empresa i l'obliga a pagar els costos judicials.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó als propietaris de terrenys divers de diversos sectors de Calonge i anul·la les càrregues previstes als veïns d'aquestes zones. La sentència té una afectació destacada al sector Porta de Calonge, a l'entrada sud del poble, però també a l'entrada de Sant Antoni, al Passeig de l'Hivern, i a un espai proper a l'urbanització Mas Vilà del barri de la vila de Sant Antoni de Calonge, David Parrenyó.
És la principal conclusió a la qual ha arribat el magistrat Manuel Taboas, president de la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del TSJ. Cal buscar els fets fa gairebé 5 anys, quan la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat va donar el vistiplau definitiu al Pla d'Ordenació Urbanística de Calonge. Aquest extens text unificava els terrenys del voltant de la C31 i de l'Avinguda Unió sota el sector que anomenava Porta de Calonge. Aquest àmbit és on aquest estiu va entrar en funcionament una nova rotonda per posar fi a un dels punts negres de la xarxa viària de la comarca. Per tal d'urbanitzar aquests sectors, el pla establia tota una sèrie de càrregues als propietaris dels terrenys.
7 veïns, conjuntament amb una empresa del municipi, es van revoltar i van presentar un recurs contenciós administratiu. Ara la justícia ha donat la raó als veïns en aquesta qüestió, com ha avançat el punt avui. La sentència, la que ha tingut accés Ràdio Capital, deixa clar que aquestes contribucions són excessives i que han de ser càrregues en benefici general.
Aquestes contribucions que ha anul·lat anaven destinades a cobrir obres com la mateixa rotonda de l'Avinguda Unió o recuperar el rec Madral i millorar l'Avinguda Catalunya de Sant Antoni, com explica l'alcalde de Calonge, Jordi Soler.
La més important era la rodona, en aquest cas, de sortida de la C31, la rodona de l'Audi, com es coneix aquí popularment, que ja està feta, per tant, ja no se'ls imputava en el sector, i l'altre era el desviament del rec Madral. Allà hi anava una gran zona d'equipament que es compensava per davant de l'organització Font del Lleó, on s'hi situava una zona residencial per compensar en els veïns afectats per la zona d'equipaments.
A nivell més tècnic, la sentència anul·la aquests sectors urbanístics que incumbeixen bàsicament les entrades de Calonge i Sant Antoni. Tot i això, el TSJ sentencia que no afecta la classificació ni a la qualificació dels terrenys. Aquesta mateixa frase genera dubtes i per això l'alcalde explica que l'Ajuntament ja ha demanat un aclariment a la justícia.
La sentència està dictada. En aquests moments hem demanat una aclaració de sentència perquè tota vegada que deixa clar que el polígon està inactiu, és a dir, no es tira endavant, parla de deixar la classificació i, per tant, en aquests moments estem esperant que el propi tribunal ens indiqui exactament quin és l'abast total i clar d'aquesta sentència.
Les 8 del matí i 18 minuts. El projecte de construcció d'habitatges en un sector de la Pineda d'Engòria, Palamós, tira endavant. L'Ajuntament li atorgarà la llicència urbanística un cop la Generalitat li hagi donat llum verda a Toni Selles.
El consistori estava pendent de l'estudi d'impacte d'integració paisatgística que havia demanat a la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge. Ara ja ha rebut l'informe del Departament de Territori i Sostenibilitat que avala la integració del projecte urbanístic en el paisatge. Com que compleix aquest requisit i s'ajusta al Pla General d'Ordenació Urbana, el POUM, l'Ajuntament atorgarà la llicència als promotors. El projecte preveu la construcció de 2 edificis amb un total de 48 habitatges a la zona oest de la Pineda d'Engòri. Estaran ubicats, però, lluny de la costa i de l'àmbit de la Cala Salguer. L'espai on s'aixecaran és l'únic de la zona on es pot construir. De fet, l'any 2007, l'acord amb els propietaris privats va permetre que la major part dels 29.000 metres quadrats que corresponen a la Pineda i a la zona litoral quedessin protegits en passar a mans públiques. L'any 2004, la Generalitat ja havia declarat l'àmbit de Salguer com a bé cultural d'interès nacional.
I de Sant Feliu, i de Palamós, millor dit, saltem a Sant Feliu. Perquè la ciutat ha aturat el concurs de redacció del projecte del Museu Thyssen després que el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya presentés una al·legació a l'Ajuntament Eugènia Güell.
Es tracta d'una modificació legislativa sobre la contractació de serveis per a la redacció de projectes urbanístics que ha fet modificar el concurs del Museu Thyssen. Així doncs, segons ha dit el regidor d'Urbanisme Josep Savalls, d'aquí a un mes o un mes i mig tornarà a estar en marxa, però amb aquesta modificació. Aquesta modificació estableix que els concursos per a la redacció de projectes han de seguir dos passos. Primer, s'han de seleccionar un màxim de 5 equips en funció dels seus mèrits i després seran aquests qui presentaran les seves propostes. D'aquí en sortirà el qui rebrà l'encàrrec de l'Ajuntament. Fins ara, segons han explicat, no s'havia registrat cap oferta.
Tractant-se d'un projecte impulsat per una baronesa, podríem dir que les coses de Palacio van despacio. Seguim el supermatí, d'avui. M'ha quedat bonic l'acudit. Els Mossos multen una portaveu de la PA Girona Sal per negar-se a identificar-se i per entorpir les tasques policials en un edifici ocupat de Sant Feliu de Guíxols, Pedro.
Els Mossos d'Esquadra han interposat una multa de 601 euros a la portaveu de la PA Girona Sal, Marta Fuera, per haver-se negat a identificar-se i per entorpir les tasques policials, presumptament. Els fets en qüestió es van produir el 24 de novembre de l'any passat al carrer Jacint Verdaguer de Sant Feliu de Guíxols per l'ocupació d'un domicili. A Fuera ha presentat al·legacions contra la sanció econòmica i nega les acusacions dels Mossos i es reafirma en què sí que va dir-los qui era. La portaveu de la plataforma contra els desnonaments també ha criticat amb duresa l'ús que, segons apunta, ha fet la policia catalana de la llei Mordassa, votada pel Partit Popular.
Posem-hi una mica de música al matí. L'experta en habaneres, Francesc Sánchez Carcassés, ha explicat a Ràdio Capital que el sector de l'habanera requereix que hi hagi molta gent treballant perquè les cantades surtin bé, Dani.
Ha fet un balanç magnífic, diu, de la celebració dels 50 anys de les cantades d'habaneres de Calella de Palafrugell. Creu que no és nou que la cantada d'aquest any hi participessin més dones i grups més joves. El que sí que és nou és que s'hi permet interpretar ritmes diferents a les habaneres.
I a Calella, fins l'any 2007, doncs es va dir que només es podien cantar a ritme d'habanera. Això vol dir, doncs, aquelles que s'havien fet fa molts i molts i molts anys, la majoria d'elles en castellà, i algunes incorporacions al repertori català, però sempre al ritme del 2x4, que és el ritme de la primera. El 2007, quan es va obrir en que una de les cançons que interpretaven els grups, és igual si és masculí o femenins, és per tothom això, doncs podia ser un ritme cosí germà, que dic jo, de la manera.
Diu que, respecte a totes dues opcions, els qui considera que s'hauria d'obrir la cantada a nous ritmes o els qui creuen que s'hauria de mantenir la puresa de les habaneres.
Dani, no es va mullar, en Francesc, sobre què preferia ell?
No, va dir que això ja ho deixava que ho decidissin els actuals responsables de la cantada.
Passa que el fet que ell fos el director artístic de la cantada durant els anys en els que només es permetia una sola, diguem-ne, un sol esbiaix, també una mica és una manera de mullar-se, no?, en certa manera.
Sí, jo suposo que...
Per aquí van els tiros.
Jo no diem res.
Molt
sí,
bé.
Per aquí diem les coses.
Passen 8 minuts d'un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí. Seguim. Resultats optimistes en el programa 30 Plus del Consell Comarcal per ajudar a trobar feina a majors de 30 anys. L'àrea de promoció econòmica ha assegurat que totes les persones que hi han participat hagin trobat feina.
Es tracta de persones d'entre 30 i 60 anys de camps de treball tan diferents com l'atenció al client, la manipulació i venda d'aliments o la gestió administrativa. El programa 30 Plus orienta i forma els participants i alhora també subvenciona la contractació. La formació s'ha adaptat a les necessitats de cada empresa i treballador i els contractes havien de ser d'un mínim de 6 mesos.
I a les 8:24 anem al Pipicant. Perquè Palafrugell ja té el seu espai destinat exclusivament a l'esbarjo dels gossos. Es tracta d'una parcel·la d'uns 1.000 metres al barri del Pivert que s'inaugurarà aquest mateix dissabte al matí, Sílvia Pedret.
L'espai es troba concretament a la cruïlla dels carrers Mestre Lluís Vilalta i Carbó i el carrer de la Tarongeta. En aquesta parcel·la es podran deslligar els gossos i podran córrer lliurement, excepte aquells que siguin potencialment perillosos. A més, compta amb un punt de recollida d'excrements, una font d'aigua, bancs i diverses papereres. L'Ajuntament ha organitzat un petit incentiu per incentivar la participació i oferirà obsequis per les primeres 25 persones que vinguin amb els seus gossos.
I de Palafrugell a Platja d'Aro, perquè s'organitza la segona edició del concurs de fotografia contra la violència de gènere. El termini de presentació d'obres a la biblioteca finalitza el proper 15 de novembre.
Els premis es lliuraran el 21 de novembre durant les jornades al municipi contra la violència envers les dones i s'exposaran públicament a la mateixa biblioteca fins a final d'any. La participació ha de ser individual amb un màxim de 3 fotografies inèdites. El jurat seleccionarà 5 imatges guardonades amb 75 euros cadascuna i una d'aquestes es vindrà la imatge de la Diada de l'any que ve, amb un guardó suplementari de 100 euros. El jurat estarà format per 2 regidors, una psicòloga de l'àrea d'atenció a la família i una representant de l'Associació de Dones. Recordem que la biblioteca té obertes les convocatòries del Premi Jordi Comas de Recerca Local i del Concurs de Còmic.
I encara un parell de notícies més en format més breu. El Punt Jove de Palamós organitza la proposta a tota castanya per celebrar la tradicional activitat de tardor amb els joves del municipi.
La primera activitat serà la gincama jove castanyera de ferro, que es farà aquest dissabte a la tarda a l'Arbreda. La segona, titulada El fantasma de la Gorga resol el crim, tindrà lloc dimarts 31 d'octubre al teatre. I és que el Punt Jove organitza aquestes propostes lúdiques de tardor per tal de motivar la participació dels joves del municipi i també celebrar la castanyada.
I Platja d'Aro participa per quart any consecutiu amb les nits del teatre al CAF en la temporada de tardor de la xarxa gironina de Cafè Teatre.
És un circuit d'espectacles teatrals de diverses tècniques de petit format per públic adult a càrrec de companyies professionals d'àmbit local. Sota la producció de l'Associació Gironina de Teatre proposa 5 espectacles d'octubre a desembre al centre Avenir Fanalenc de Platja d'Aro, sempre en divendres, amb una entrada general de 3 euros amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro.
Gràcies, Dani.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Falten 2 minuts perquè siguin 8:45 del matí. La varietat del fesol de l'ull ros és típica de l'Empordà, però va començar a desaparèixer amb la mecanització de l'agricultura. A principis d'any, 5 productors de la zona es van aliar amb les administracions per potenciar el conreu i el consum d'aquesta varietat tradicional de fesol. Amb aquesta finalitat van crear el grup de recuperació del fesol de l'ull ros. Ara ja comencen a tenir resultats i tenen bones expectatives de cares a la collita d'aquest any. I per parlar-ne, per explicar una mica millor, saludem a l'Artur García, que és pagès de Can Puigmacaia de Palamós. Artur, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Sí, sí, t'escoltem. Artur, vaja, explica'ns quina és la singularitat, quina és la característica d'aquest fesol que fa que sigui tan especial.
La singularitat és que és un que ja conreuava els romans. No són un conreu que ha vingut d'Amèrica com les altres fesoles. Mhm. Això vol dir que és molt rústic i molt adaptat en el terreny allà on es fa, allà on li agrada fer-se.
Per tant, deies, ja el conreben els romans a la nostra zona, entenc.
Sí. Això ja fa de tota la vida que s'han conreat aquí. L'únic que són una mica difícils, són una mica especials aquests fesols per fer.
Per què? Per què són especials?
Perquè si tenen massa aigua no fan molt de fils i no fan gra. Si tenen poca aigua no funcionen. Ells s'han de fer just en el moment com tenen, com hi ha escalfor al terreno, perquè si no tampoc neixen.
Carai.
I això el que ha fet és que tothom l'han deixat de conreuar, diguéssim, per vendre grans extensions. Però abans que es perdés, perquè això havia quedat només per cases particulars, quatre que en feien, quatre per casa seva. Mm-hmm. Però ara vam trobar-nos aquests productors i vam dir, home, això s'hauria de, si no es perdrà, no fessin promoció, no fessin quantitats, es perdrà.
Clar.
I vam mirar-ho de conreuar, de mirar de com se fa, i aquest any ha sigut el primer any que n'hem pogut tenir bastanta producció.
Mm-hmm. Artur, aquest projecte de recuperació d'aquest fesol de l'Ull Ros compta amb la participació de la xarxa Tràmac del Consell Comarcal, l'Ajuntament de Figueres, sí, l'Escola Agrària, sí, de Monells i l'IRTA, l'Institut de Recerca en Tècniques Alimentàries. Quin és el paper, sí, que es fa des d'aquí, des d'una institució com l'IRTA, per exemple, en un projecte que a priori sembla una cosa tan natural, artesanal i tan antiga?
Per això que t'estic dient, perquè era una cosa que no se sap molt, com altres varietats, altres coses estan molt, molt estudiades. Això no està estudiat, això ho tenia cadascú a casa seva i ho anava plantant any rere any i no se sabia, això que t'estic dient, uh-huh, la quantitat d'aigua que necessita, com la necessita, quan li va bé per fer una cosa, per això s'han de fer aquests estudis, de saber com s'ha de fer perquè funcioni bé.
És així, és una mica com de pagès, no? De assaig-error, i si surt bé, exacte, i si no, mira mal l'assumpte.
Exacte, per això s'han de fer aquests estudis ben fets, per saber les coses quan se vagin una mica més de pressa, perquè aquest any hi han hagut alguns, nosaltres no tant, però alguns productors petits que m'han dit que no n'han collit cap perquè uns cucs se'ls han menjat ja en verd.
Vaja.
Entens? I tampoc no se sap ben bé per què és això.
Carai.
I sí, per això s'han de fer aquests estudis.
Artur, dèiem a la prèvia que la mecanització del camp va ser un dels, sí, motius pels quals es va acabar amb el conreu d'aquest fesol. Per què?
Perquè aquest fesol, quan neix, al cap d'un mes o així, un mes i mig o una cosa així, ja floreix, ja fa una tabella.
Uh-huh.
Però llavors continua creixent i continua florint i continua fent tabelles, i esclar, t'estàs trobant que tens tabelles seques a punt de collir, tabelles verdes, i encara està florint.
Ara em perdonaràs, però què és una tabella?
No es pot, una tabella és allà on hi ha el gra de la fesol, del fesol.
Val.
És la vaina allà on hi ha el fesol. Entens? Mm. I clar, això no es pot fer com un blat o com un blat de moro, com un ordi, això, que quan madura tot de cop, llavors passes la màquina, cosetxes i ja està.
Ja.
Aquí has d'anar collint els secs mentre hi ha els verds i mentre està florint. I per això no es pot mecanitzar de la recol·lecció, quasi bé tot s'ha de fer mà, i això és el que fa que sigui tan costós i que la gent no vulgui fer-ho.
Uh-huh.
Perquè clar, un altre conreu que el sembra, saps que tal dia el vas a cosetxar, tot està sec, passa la cosetxadora, passa el camió i ja està, i això no.
Yeah.
Això has d'estar-hi tot l'estiu a darrere seu.
Artur, i siguent una cosa tan, diguem-ne, de petites quantitats i que requereix tanta cura i un treball tan manual, com es rendibilitza econòmicament això des del punt de vista del pagès?
Pel preu de venda. En el preu de venda, això no és que sigui car. Uh-huh. Val cèntims, ho entens?
Quina seria la diferència entre un fesol convencional, diguem-ne, i aquest?
Això que t'he dit, que aquell, com queda sec tot a cop... I
sí, sí, no, però dic, perdona, diferent, no m'he explicat bé, diferència de preu, és a dir, què ens pot costar un quilo de fesol normal i un quilo de fesol de l'Ull Ros?
D'això pot estar amb els 10 euros, 10, 12 euros el quilo de fesol de l'Ull Ros. I un Michigan, una fesola d'aquestes, pot estar a 2 euros, un euro i mig o 2 euros. Això, allò, passes a màquina i en tens les quantitats que vols.
Clar.
Amb això no. Això, els rendiments no són alts, i és clar.
Clar.
I estàs molt de temps i el preu ha de ser diferent.
Artur, i la resposta, diguem-ne, del públic que heu trobat ha sigut bona?
Sí, 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 perquè ara diumenge passat es va fer la fira a Sant Feliu d'allò, i com se diu, ara... van fer la primera fira, ara per un moment no em recordo, de Llantès en David.
D'Esclanyà?
Palau-Sator.
Ah, de Palau-Sator.
Palau-Sator van fer la primera fira, van fer una exposició, i sí, van anar-hi més de 200 persones ja a veure com... l'exposició que vam fer de fer el fesol de l'Ull Ros.
On creus que és més fàcil trobar aquest fesol? A les cases particulars o als restaurants amb una mica més de, diguem-ne, de nivell ja?
Ara tots els restaurants de Palau Sator en tenen. Van fer aquest dia de la fira, van fer un plat amb fesol de l'Ull Ros. Entens? I llavors, en els mercats, i allà on venem nosaltres, jo venc a casa... i en David ven a mercat i en Salvador també ven a mercat. I això és com avui aquest any hem començat el primer any, i hem de començar a anar-ho promocionant i anar fent més i anar fent de tot.
Artur, deixa'm que pregunti sobre un altre aspecte. Tu ets pagès.
Sí.
Cada vegada que tenim ocasió de parlar amb algú que té relació amb el camp, a mi m'agrada preguntar-li, perquè, és clar, el Baix Empordà havíem tingut grans extensions de camps i també moltes granges. Tot això ha anat minvant una mica en benefici del turisme. Sí. Tu com veus el camp a casa nostra?
Home, el camp cada vegada són menys, però ens hem d'espavilar per fer coses noves. El que no podem fer és viure de subvencions ni de que ens vagin fent les coses. Com hi ha una cosa que no funciona, com hi ha sectors, hi ha coses que no van, no podem estar... que ens ho facin tot, ens ho hem de fer nosaltres, com hem fet sempre.
Yeah.
Anar adaptant a les coses i anar fent una cosa, i si podem fer fesols per vendre fesols i la gent els agrada i podem viure d'això, no hem de fer una altra cosa, entens, a l'engròs, que aquí no tenim terrenos per fer plantacions de soja com als Estats Units o blat de moro com a altres puestos. Uh-huh. Ens hem de dedicar a coses locals, a coses que funcionin.
Us sentiu acompanyats per les administracions i també, per què no dir-ho, per la gent de la comarca? Teniu la sensació que hi ha des del punt de vista públic que s'aposta pel camp, o us sentiu una mica sols?
Home, apostar molt pel camp no, però com vas en projectes com ara aquest d'això dels fesols, amb això molt. Ahorita vam començar això fa l'any passat. Vam tenir aquesta idea, i totes les administracions, la Fundació Trama i el Talló ens han apoyat en fer totes aquestes coses. Entens? Sí. Ara, l'administració en general no, perquè ahorita quan necessiten fer una carretera, doncs passen per allà on han de passar.
Ja.
Entens? Camps, els bons, dolents, passen allà on siguin.
Ja.
Entens? A mi m'han fet... Jo estava aquí i em van fer l'autovia aquesta de Palamós a Platja d'Aro, just arran de casa. Entens? Van passar i ja està. Vull dir, és un servei públic. Passen i ja està. Clar, te sents aquí que s'emporta la meitat del terreny. Però bueno, vull dir, t'has d'adaptar i no has de plorar ni fer res, vull dir. Les coses són com són, si no podes pas anar en contra, t'hi has d'adaptar, i com més aviat t'hi adaptes, més guanyem.
Bueno, aquest és el... Em sembla que aquest és el pragmatisme... A casa érem de pagès i em fa l'efecte que aquest pragmatisme que tens tu em sembla que és bastant compartit per tota la gent del ram, eh?
No pots fotre't a plorar i dir ai, mare de Déu, que m'han fet això, que m'han fet l'altre, no, vull dir, les coses... Lluitar per el que té, per el que és teu... Quan necessites passar una carretera, passa, t'adaptes, i com més aviat t'adaptes, més mirant endavant, i no el que ha passat ni el que hem deixat.
Artur García, gràcies per atendre la nostra trucada, i sort amb aquest projecte de recuperació d'aquest fesol de l'Ull Ros, que, escolta, que veient que és tan delicat i tan complicat, escolta, que vagi bé, que esperem que funcioni.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per telefonar-me.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Vinga, adéu.
6 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. la Sabel Gámez, la nostra especialista en descripció de paisatges, ara que parlàvem del camp. Avui el seu comentari arriba sobre la descripció d'una altra de les singularitats de casa nostra, la tramuntana.
Viure envoltada de mar, de natura, respirar profundament fins que els ulls es tanquen per poder assaborir tanta pau, a vegades et deslliga d'una terra que és coneguda per la seva força. I això, el deslligar-se d'una terra que alimenta les teves arrels, no és propi d'ells i de les que adverbialitzem la passió cada pas. Aquesta empenta a l'Empordà es presenta en nom propi i cridant perquè la reconeguis entre el blau d'un cel infinit i la tardor d'unes fulles que van caient davant de mi. Ella es diu Tramuntana, reina de la Costa Brava i que a Sant Feliu de Guíxols fa de les seves primeres parades. Havia sentit parlar d'ella i l'havia vist de passada, de lluny, en alguna que d'altra visita com a turista ocasional. Però ella, com a reina i altiva que és, no es va voler mostrar davant de mi. Molts i moltes a la ciutat comtal i parlen de la bogeria, els mals de cap i les destrosses que sa majestat Tramuntana pot ocasionar. I és cert, pot, però quina bogeria tan deliciosa. A Sant Feliu de Guíxols bufa i bufa, però no amb la força que ho fa l'Alt Empordà. Aquí es resisteix a treure del tot la ira per la que és coneguda i molt de quan en quan la mostra. Però la majoria de vegades porta olors i cels distants, ones de sal i inspiració a uns habitants del racó, per mi, més maco del món, que ella ajuda a transportar més enllà d'un territori, més enllà d'un enclavament únic, més enllà d'unes paraules, més enllà d'una postal. Per tot això, només ens resta, lluny de repudiar-la, donar gràcies a la nostra sobirana, gràcies a Majestat Tramuntana. Per tot això, empordanesos i empordaneses, compartim aquest toc de bogeria que endolceix i sala la peculiaritat d'un paradís regnat per la més autèntica de totes les sobiranes, Sa Majestat Tramuntana.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Són 3 els minuts que falten perquè siguin 9:15 del matí i a aquesta hora, i siguent divendres... Ens agrada passejar-nos pel llarg i ample de la comarca per saber quines són les principals activitats en el terreny cultural, lúdic, festiu, etc, 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 que podeu fer, per exemple, aquest cap de setmana. Una agenda del cap de setmana que ve marcada per la castanyada, tradició típica de la tardor, i és per això que fem un repàs ràpid dels diferents actes que es celebraran al Baix Empordà, Sílvia Pedret.
A l'Escala hi ha Peralada, a partir de les 4 de la tarda del dissabte, i tindrà lloc la castanyada en família, on petits i grans podran gaudir d'aquesta tradició popular i, a més de passar-s'ho d'allò més bé. I per acabar, a Begur hi haurà la Fira de la Castanya, on hi trobareu fira d'artesania, castanyada popular, tallers, jocs per la mainada, espectacles, túnel del terror de Halloween i un grapat d'activitats més.
A Corçal, dissabte, a les 5 de la tarda, hi haurà una visita guiada al passat indià de Corçà, on es podrà entrar a l'interior de la finca Villa Luz. Marc Lapés.
Els pobles de l'Empordà són com petits museus a l'aire lliure i Corçà ens mostra el seu llarg passat medieval en els seus carrers i cases i el traçat emmurallat ara fossilitzat en el temps. Corçà compta també amb un passat més recent destacable. Durant la visita passejaràs pel poble fins a entrar a l'interior de Villa Luz, una meravellosa casa indiana que ens queda com a testimoni de l'aventura cubana del segle XIX, en la qual aquest poble hi tingué diversos protagonistes. El seu estil colonial no només està reflectit a les seves estances, sinó també al jardí esplèndid, on un magnífic parral ens farà l'ombra necessària per entendre un passat en què fer les Amèriques era una realitat. Un viatge inesborrable a la casa d'una família que va anar a Cuba i va tornar a cursar.
I el Teatre Municipal de Palafrugell, Teatre Amateur, amb El marit de la Marina és mariner. Serà a les 9 del vespre.
A motiu de la petició de mà de la Mina, la filla petita de la Marina i en Tomàs es reuneixen en una gran celebració familiar els consogres, la Lola i en Jeroni, amb el seu fill Jordi i els germans vinguts de fora, l'Humbert i Sor Josefina, que és monja a les missions. En el seu afany per aparentar una classe social més elevada de la que li correspon, la Marina toparà amb la simplicitat d'un marit gairebé sempre absent que alhora conspira amb la cunyada i la seva filla gran per desmuntar l'estratègia dels pares d'en Jordi. Un simple malentès és el desencadenant d'un cúmul de situacions compromeses i divertides.
I aquest dissabte, per acabar-lo, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí tindrà lloc la conferència Pardes i Ventura 1850, el naixement de la sardana, Sílvia.
El 2017 és el bicentenari del naixement de dues figures cabdals del món de la sardana. Aquests són Pep Ventura i Miquel Pardes, on avui el Museu de la Mediterrània els recorden amb una conferència a càrrec de Jaume Nonell. Entre els anys 1850 i 1860, l'epicentre de la gran transformació de la sardana i la cobla es va situar a l'eix Torroella de Montgrí-Figueres, amb uns clars protagonistes. Els dos van revolucionar la manera de ballar i compondre i tocar la sardana, i van arraconar el contrapàs i la cornamusa, tot convertint la sardana llarga en un ball de moda a l'Empordà.
Seguim el repàs per les principals activitats d'aquest cap de setmana a casa nostra i continuem amb aquesta agenda i continuem amb diumenge. Sant Sadurní de l'Heura ens proposen una obra de teatre d'allò més rural, Marc.
La companyia Café Teatre, a dos quarts d'una del migdia, ens presenta l'obra de teatre Napoleó, que tindrà lloc al nou pàrquing situat davant de la Sala de la Concòrdia, al desert de Mojave. Una obra escrita, dirigida i interpretada per Maria Hernández i Enric Balbàs, una obra de teatre de petit format que segur que no us deixarà indiferent. L'espectacle, amb taquilla inversa, comptarà amb un servei de bar abans i després de la sessió.
I marxem fins a Palamós, on diumenge a les 6 de la tarda s'hi podrà veure el quart concert solidari Tu ho fas possible. Serà el Teatre de la Gorga.
La Creu Roja de Palamós organitza el quart concert solidari que té com a objectiu recaptar fons que es destinaran íntegrament als projectes de pobresa que du a terme la institució al territori i l'Aliança Humanitària per l'Alimentació Infantil. Aquest any, en el concert, tindrem el plaer d'escoltar el duet Neus Mar i Imma Preses, In Crescendo, Peix Fregit i Palamós Gospel Choir. L'entrada té un preu de 10 euros i tots els diners recaptats es destinaran als projectes que gestiona la Creu Roja.
3 quarts i 2 minuts de nou. I de Palamós saltem a Sant Feliu de Guíxols en connexió amb Extra FM Costa Brava amb en David González.
Bon dia! A Sant Feliu de Guíxols, aquest dissabte i diumenge, pots viure el passatge del terror de Halloween. De 8 a 10 del vespre, als Jardins del Monestir, activitat per a tots els públics. No és recomanable per a persones amb problemes cardiovasculars i embarassades. Preu de l'entrada, 3 euros. També aquest dissabte 28, l'hora del conte. Contes per a menjar-se la por. Espectacle per a nens de 3 a 8 anys, a les 12 del migdia a la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit, de Sant Feliu de Guíxols. I fins al 30 de novembre podreu veure l'exposició i projecte fotogràfic Objectiu Prograt al Casino Guixolenc. El diumenge 29 a Sant Feliu de Guíxols, ball per als socis amb l'organista Francesc Mas a les 6 de la tarda al Centre Cívic Tueda. I Guíxols Escena, art amb Francesc Orella, Pere Arquillué i Villanueva. A les 6 de la tarda al Teatre Auditori Narcís Masferrer. Venda d'entrades a l'oficina de turisme i a codetickets.com.
I de Sant Feliu de Guíxols al tema Platja d'Aro, David.
Aquest dissabte de les 11 del matí a la 1 del migdia a la Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro, taller per fer ambientadors artesanals Mikado. Inscripció prèvia i places limitades. A partir de 4 anys, activitat a càrrec d'ActiviJoc. També aquest dissabte 28 de les 6 de la tarda a les 8 del vespre al Centre Cívic Vicenç Bou de Platja d'Aro, ball amb música en viu de Jordi Bofill en el marc del programa Gent Gran, Gent Activa, que es proposa, gràcies a un ampli conjunt d'activitats, fer realitat la dita "El més important no és posar anys a la vida, sinó vida als anys".
Està bé aquesta frase. No és important posar anys a la vida, sinó posar-li vida als anys. I acabem aquest repàs pel llarg i ample de la comarca buscant les activitats de Santa Cristina d'Aro.
Dissabte 28 no et perdis la castanyada i rua de Halloween, que tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda a la plaça Mossèn Baldir i Reixac de Santa Cristina d'Aro. I aquest diumenge 29 d'octubre, sortida de senderisme, colors de tardor des del Montclar. Punt de trobada i sortida a les 9 del matí a l'aparcament de Can Llaurador. Dificultat 4 sobre 5. Durada 3 hores i mitja. Amb una distància total de 9 quilòmetres. Més informació i inscripcions trucant per telèfon al 972 83 52 93 i a oficinaturisme@santacristina.cat. També el diumenge 29 a Santa Cristina d'Aro, concert de la Coral Santa Cecília en el marc del 50è aniversari de la fundació del monestir de Solius. El concert començarà després de la missa de les 10 del matí al monestir de Solius.
Doncs ja ho sabeu, i veniu abrigats i amb calçat esportiu i totes aquestes coses que són necessàries per fer aquest tipus d'activitats a l'aire lliure. I ara que estem parlant de cultura, d'activitats culturals, volem també obrir-nos una mica, fer algun apunt sobre l'actualitat musical. Parlem de Selena Gomez, que acaba d'estrenar Wolves al costat d'una de les sensacions del moment, el productor Marshmello, que actualment està triomfant gràcies a Silence. Aquesta nova cançó ja es pot veure a través de YouTube, ja es pot escoltar a través de les xarxes, a través de Spotify, i evidentment també la podeu escoltar a la nostra emissora.
One to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. Why do I whine? Don't make me choose.
Doncs així sona aquesta nova producció de la Selena Gomez, amb la que estem arribant a les acaballes d'aquest programa, d'aquesta edició del Supermatí del 27 d'octubre del 2017. Un 27 d'octubre, un dia en el que Espanya entrava com a membre no permanent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, Marc Clapés.
El Consell de Seguretat de l'ONU és l'òrgan més poderós de les Nacions Unides i està encarregat de mantenir la pau i la seguretat entre nacions. Quan els altres òrgans de l'ONU només fan recomanacions als governs membres, el Consell de Seguretat té el poder de prendre decisions que han d'obeir-se sota el control de la Carta de les Nacions Unides. La primera sessió va tenir lloc l'any 1946 a Londres i entre els països permanents trobem la Xina, el Regne Unit o els Estats Units. Espanya ha estat membre no permanent en diferents ocasions, una de les quals avui fa 25 anys.
I també tal dia com avui, un 27 d'octubre, es publicava el primer número en català del diari El Periódico de Catalunya.
Fa 20 anys que aquest diari d'informació general editat a Barcelona es va començar a publicar en català, després de fer-ho en castellà des de 1978. Actualment pertany al grup Zeta i està dirigit per l'Enric Hernández des del 2010. Segons les dades de l'estudi de justificació de la difusió, té una mitjana d'uns 99.000 exemplars diaris i uns 5.000 subscriptors.
I també, tal dia com avui, un 27 d'octubre, moria ell.
Tal dia com avui, de fa 4 anys, ens deixava el músic de la Velvet Underground i figura prolífica del món de la música, que no va parar de fer produccions musicals fins als seus últims dies. Al llarg de la seva carrera, Lou Reed va renovar el llenguatge de rock and roll amb les seves cançons amb una inusual barreja de soroll i melodia. En la memòria queden temes com Sweet Jane, I'm Waiting for the Man o Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side.
Com ens agrada aquesta cançó. A més, quan estàvem preparant el programa d'avui, ens plantejàvem si, per il·lustrar una jornada com l'avui, ens plantejàvem si posar el Perfect Day, que és un altre dels grans èxits de Lou Reed, o si tancar el programa amb aquest Walk on a Wild Side d'en Lou Reed, que moria tal dia com avui, un 27 d'octubre de 2017. Apunteu-vos la data, que podria ser un dia molt important a les vostres vides. Dani, estàs nerviós, tu?
Molt, molt.
Sí? A veure què passa,
sí, la incertesa aquesta...
Sí, això és matador. En fi, amb en Dani us expliquem algunes de les coses que han passat pel supermatí d'avui, començant per aquesta entrevista que hem fet a l'Artur Garcia, pagès de Can Puig Macaia de Palamós, productor del fesol de l'Ull Ros, i que ha explicat a Ràdio Capital que els romans ja conreaven aquest fesol.
Assegura que la varietat no estava estudiada i que calien estudis ben fets per analitzar-la. Explica que és difícil de conrear perquè floreix al cap d'un mes i no es pot collir a màquina.
Has d'anar collint el sec mentre hi ha els verds i mentre està florint. I per això no es pot mecanitzar de la recol·lecció, quasi bé que passar a fer mà, i això és el que fa que sigui tan costós i que la gent no vulgui fer-ho.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La varietat del fesol de l'Ull Ros és típica de l'Empordà, però va començar a desaparèixer amb la mecanització de l'agricultura. A principis d'any, 5 productors de la zona es van aliar amb les administracions per potenciar el conreu i el consum d'aquesta varietat tradicional de fesol.
Escolta, gràcies, eh?
Sí, Miquel, una cosa, una notícia que hem de saber, dèiem que seguiria el ple a les 5 a Plaça Nova de Palafrugell a partir de les 5 amb una pantalla.
Sí.
El Comitè de Defensa de la República de Palafrugell ens fa saber que avui a partir de les 12 es farà la retransmissió del ple.
Sí.
No a partir de les 5, sinó que a partir de les 12 ja hi haurà a Plaça Nova una pantalla.
Exacte.
On es podrà viure.
Això volia dir perquè precisament el ple de votació serà avui a les 12 al migdia. Val, escolta, gràcies per aquest apunt.
I ja veurem fins quan s'allarga, perquè clar, perquè hem demanat la paraula i de juntes de portaveus i
l'última vegada que vam tenir una cosa d'aquestes, la cosa es va allargar fins a les 2 de la matinada, eh?
Sí, exacte.
Va, però avui és un tema menor el que s'ha de votar, per tant, la cosa serà ràpida.
Sí, coses menors avui.
Dani, bon cap de setmana.
Vinga, bon cap de setmana.
Adéu. I bon cap de setmana també pel que fa a la previsió del temps, Martí.
Doncs avui un dia força assolellat i amb vent de tramuntana que farà alterar la mar, i precisament per això el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per vent moderat a l'Alt Empordà. Les temperatures es moren entre els 25 graus de màxima i els 11 de mínima. I el cap de setmana, predomini del sol i amb temperatures una mica més baixes.
Gràcies Martí Seguer, gràcies Dani Cortés, gràcies David Parreño, gràcies Toni Celles i Sílvia Pedret, també gràcies en Pedro Ruiz, de l'Eugènia Güell, l'Alba Lejide, en Gerard Tascaig, en Marc Clapés, en Pau Ponseti, en Juli Pedrero, en Josep Lluís Vidal, i gràcies a tota la família de Ràdio Capital que fan que aquest supermatí, que aquest informatiu de referència al Baix Empordà sigui possible. I tornarem a les 8, i qui sap si ja en un supermatí, en una emissora local, en un nou país. En parlarem.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.